Tenim en compte que el projecte de desmantellar el règim polític de l'Iran ja ve d'antic, no? És a dir, és una tradició que més enllà de les formes de Donald Trump ja es pot albirar des d'Obama, almenys alguns dels analistes diuen que això ja té una tradició, l'hagin feta més o menys palesa els antics dirigents, i que, per tant, el que veuríem ara és unes formes estrafolàries que ningú comparteix, però que en el fons, i més enllà de la seva figura, hi ha un entorn que participa d'aquesta idea. El que hauria fet ell és violar aquesta promesa de que no es ficaria en guerres, no? És a dir, que l'efecte col·lateral d'aquella tradició que ve d'altres presidents, a ell l'ha abocat aquesta circumstància per falta de perícia, per manca de tacte, però que en realitat què volem fer? És a dir, què pensa tothom que s'ha de fer amb aquell règim polític que d'alguna manera distorsiona el conjunt de l'Orient Mitjà? Jo crec que forma part d'una tradició més llarga. I l'única cosa, que no és poc, que hauria passat ara és que han saltat pels aires les formes, però no el fons del que es volia fer. I clar, ha col·locat aquella zona en una situació complicadíssima, perquè estic convençuda que hi ha gent allà, una majoria important, que diu, ni ens agrada aquest règim que tenim, no? Aquest règim que coarta les llibertats, que fa que les persones no puguin viure lliurement, que no tenen eleccions democràtiques, que la religió manega els destins de la gent, però tampoc volem el que està portant a terme Netanyahu i la seva venjança quasi bé atàvica, ni els interessos que pugui tenir Estats Units. És a dir, estan com pillats en una mena de triangle de les Bermudes diabòlic, però que el que ha canviat és la forma, no el fons. És a dir, no hi ha un concepte generalitzat en diguem, les democràcies occidentals de que per moltes raons econòmiques, sociopolítiques i de més, aquell règim ha de caure? Aquesta, no?
Sí, sí, sí. Ara vaig a tu, Cèlia. Ara vaig a tu, Cèlia.
Aquesta és una pregunta retòrica.
La interrogant de la nevera. David, com ho veus tu?
Bé, jo crec que si aixequem una mica el zoom, veurem que tenim tota aquesta operació empantanada en el Mitjà Orient, però és que tenim el món empantanat, no? El tenim perquè coincideix amb l'empantanament de la guerra d'Ucraïna, perquè els efectes de tota la guerra en el Mitjà Orient té impacte sobre la resta del món, i la idea inicial que tenia aquesta fase de la guerra, que era doncs, escapçar el règim i provocar un canvi de règim des de l'interior, això ha fracassat. I segurament doncs, ha fracassat no perquè no hi hagi una oposició important a dins de l'Iran, sinó perquè està desvertebrada. És a dir, aquests règims, la repressió del règim fa que no hi hagi una oposició vertebrada, que hi hagi por, i, per tant, aquesta idea inicial d'escapçar el règim i provocar el canvi d'una manera llampec ha fracassat i això està empantanat. Afegit amb les complexitats internes dels Estats Units, com molt bé s'ha dit, que tenen eleccions del midterm amb una baixa de popularitat, i a Israel, dos democràcies, que això condiciona molt. Aquí jo crec que, de totes maneres, la perspectiva pels Estats Units i per Israel és diferent, no? Pels Estats Units, Trump, que és un dels elements de confusionisme epilèptic amb tot això, perquè cada vegada que obre la boca les coses semblen pitjors i no se sap ben bé com proseguirà ni reaccionarà amb tot això. I Israel, que crec que té un propòsit més conegut, no? És a dir, a Israel ja li serveix, si tot això es converteixen en estats semifallits, com ha passat en el en Mitjà Orient les últimes dues dècades, ja li serveix perquè neutralitza els seus enemics ancestrals. Per tant, crec que estem en una situació militarment i políticament absolutament empantanada, i que tot apunta que va per llarg. La intenció del Trump, que és el compendi d'allò de primer dispara i després pregunta, doncs en aquests moments genera una enorme inseguretat, no? Perquè no se sap cap a on va. Intenta una negociació sobre els pilars de la força, que sembla sembla, tot i que segurament sota la superfície passen moltes coses, doncs sembla que això no avança.
Mm. Pau.
Sí, comparteixo la tesi del fracàs i escolto amb atenció els experts, no? O sigui, el pla inicial de Washington, que era executar una operació de decapitació política i militar que destruís la cadena de comandament iraniana, doncs ha fracassat, com deia el David. Aquí segurament el precedent de l'Iraq de 2003 va alimentar, imagino, una certa il·lusió que la superioritat militar era suficient, però vaja, això no està passant. I la resposta iraniana està sent dura. És a dir, el que han aconseguit, penso, és enfurismar un exèrcit que en el seu imaginari doncs dona més prioritat al martiri, podríem dir, que la pròpia vida, i un poble que en comptes de rendir-se doncs sembla que s'ha unit més que mai. Sí. Cal recordar que la resposta iraniana, lluny de ser una reacció desesperada, segueix aquesta lògica de la guerra simètrica, no? És a dir, l'Iran no pretén derrotar militarment els Estats Units en una confrontació doncs convencional, podríem dir, sinó que pretén convertir el conflicte en una mena de pantà, en un aiguamoll estratègic del qual Washington no pugui sortir sense pagar un preu polític, econòmic i militar molt, molt elevat. I jo crec que les proves d'aquest fracàs en aquest sentit són molt evidents. És a dir, abans de la guerra l'Iran no controlava efectivament l'estret d'Hormuz, ara sí que el controla, el petroli iranià estava sancionat, ara no ho està per molts països, l'Iran no estava construint una arma nuclear, ara sí, si pot ho farà, no sabem si ho fa, però si pot ho farà. La qüestió de les bases nord-americanes al Golf, abans eren actius, ara són passius pels Estats Units, la qüestió de la inflació, la qüestió de la popularitat de la que ja heu parlat, la qüestió dels mercats financers, que també estan tensionadíssims, i que és un indicador que Trump sempre fa servir molt, i un altre element, que és les rebel·lions als països alineats amb els Estats Units, és a dir, a Bahrein, on hi ha una majoria xiita, hem vist que comencen a haver-hi moltes mobilitzacions, a Síria i tal. Jo crec que l'únic objectiu, per acabar, o podríem dir, sí, l'únic objectiu real de la guerra que sí s'està complint, perquè la idea d'impedir que altres països avancin cap a la creació de la seva pròpia autonomia, en especial en relació a la Xina, doncs no s'està complint, la disputa pels recursos estratègics tampoc, però l'únic que està sent beneficiat d'aquest conflicte, efectivament, és el projecte de Gran Israel, que implica una expansió a costa de Síria, del Líban, la radicalització que estem veient de la colonització Cisjordània, la lògica genocida a Gaza, la voluntat de destruir l'Iran, i això d'alguna manera, clar, abans comentaves, Frederic, el tema de l'antisemitisme d'algunes faccions del MAGA, no?, dels Estats Units. Home, jo crec que denunciar que hi ha un lobby sionista encarnat especialment per l'AIPAC, que recordem que hem sabut fa poc que tres demòcrates oposats a la resolució de poders de guerra que limitaria Trump a l'Iran han rebut 1,7 milions de dòlars de l'AIPAC, d'acord? Que és el principal grup de lobby pro-israelià als Estats Units. No sé si són el 60 o 65% del Congrés han rebut diners de l'AIPAC. Per tant, qüestionar que aquí l'únic benefici... A més, veient l'output, l'outcome de la guerra, no? O sigui, que els únics beneficiats són els israelians. Qüestionar que, d'alguna manera, Trump ha estat empès pel sionisme, i que en certa manera és normal que també hi hagi resistències als Estats Units, i que no... I equiparar això a l'antisemitisme, home, em sembla una mica agosarat, em sembla evident que per una banda tens raó que hi ha faccions, sí, malauradament antisemites...
No ho equiparava, Pau, vull dir que hi ha sectors antisemites que fan servir aquest argument, diguem.
Això és així.
El Nick Fuentes i companyia.
Sí, efectivament. Mm. Però vaja, veient com està resolent-se la cosa i veient que els Estats Units estan pringant per totes les bandes, no? Com dèieu, el domini no pot ser coacció, ha de ser seducció i confiança, i tots els països del món estan començant a adoptar els Estats Units, o sigui, les conseqüències són duríssimes per ells, i l'únic que està guanyant aquí és Netanyahu, per tant, vaja.
Afran.
Sí, jo estic d'acord que aquí l'únic que està guanyant és Netanyahu. Absolutament d'acord que l'únic que està guanyant és aquesta idea de la Gran Israel. Estic d'acord. En tant, a més, si agafem les dades del Washington Post, el que fa és donar suport a aquestes paraules que situava en Frederic. Tenim ara mateix un suport entre els magues que, segons aquesta darrera enquesta, baixa del 41% al 20%. El 20% a Donald Trump. Un suport que baixa entre les persones menors de 40 al 20% també a Donald Trump, és dir, cau. Mai havíem tingut, Biden en la seva pitjor època havia tingut una valoració en termes econòmics tan dolenta com l'ha tingut Donald Trump, però és que a més tenim un darrer informe de JP Morgan, perquè és veritat que les conseqüències humanes estan... les socials estan, però també les econòmiques, no? I aquest bloqueig provocat per Donald Trump i Netanyahu ha iniciat un compte enrere energètic absolutament global. Europa, segons aquest informe, ens diu que podria tenir escassetat a partir del 15 d'abril. Estats Units Europa el 10 d'abril, Estats Units el 15 d'abril, Austràlia el 20, no? Veiem ja enormes cues a l'Índia, a l'Àfrica, el món sencer es troba en una crisi global energètica com a conseqüència, és veritat, d'una decisió de Donald Trump, probablement arrossegat per un Netanyahu, però comparteixo la idea de que aquí l'únic que està guanyant és Netanyahu i és aquella visió i aquesta visió de la Gran Israel, no? De l'Eufrates en amunt. Jo personalment sóc absolutament crítica amb aquesta actuació, però no només jo, no només nosaltres, no només Europa o gairebé tota Europa, sinó també val a dir i s'ha de remarcar que hem pogut veure més de 3.000 mobilitzacions als Estats Units en aquests dies contra les actuacions de Donald Trump. Crec que hi ha un punt d'inflexió, crec que el món s'està començant a moure lentament i falten aquestes institucions decidides per poder actuar.
Ara parlarem d'aquestes manifestacions. Avui a l'Àgora amb la Montserrat Nebrera, el Pau Llong, el David Madí, la Fra Blanco, i també amb el Jordi Lleonard, que és arabista i periodista. Jordi.
Volia fer un comentari sobre la idea de fracàs respecte als tres grans actors, o els líders dels tres, Estats Units, Israel i Iran. Jo crec, això opinió meva, crec que donem per fet que el Trump les eleccions li aniran malament, no perquè li hagin d'anar malament, sinó perquè ja ens cau malament i volem que això passi. No. Perquè aquest militar que has entrevistat, que fa uns anys deia, jo l'he votat perquè no ens porti a cap guerra, l'hauries de tornar a entrevistar i potser et diu, en aquell moment estava equivocat i crec que... Però si això ens passa aquí, els polítics d'aquí ens enganyen i són corruptes i la gent els continua votant, per què no haurien de fer Estats Units? Votar és com una militància. I més Estats Units. Després, i Trump es proclamarà vencedor d'aquesta guerra, perquè haurà assolit, i encara que no sigui, ell dirà que haurà assolit els objectius amb els que havia iniciat aquesta guerra. Israel, encara que no ho expressi d'aquesta manera, perquè són més discrets, mira, ara estem parlant tota l'estona de Trump, i qui ha iniciat aquesta guerra, i qui ha arrossegat als Estats Units la guerra, i qui ha planejat la guerra és Israel, i queda com amagat sota aquest personatge que és Trump, que crida molt l'atenció, no? Però Israel, encara que no ho expressi així, també haurà assolit els seus objectius, perquè encara que l'objectiu final, en teoria, perquè tampoc jo no sé ells realment què pensen, una cosa és el que diuen, l'altra que el pensen, és acabar amb el règim de la República Islàmica d'Iran i crear un règim que sigui aliat d'Israel, que això ells no són rucs i saben que no podia passar. Potser el seu objectiu ara mateix és destruir tant com puguin Iran i deixar-lo tocat.
Les capacitats, diguem-ne, no?
I condemnar l'Iran durant molts anys a invertir els pocs diners que els queden només a reconstruir-se i durant uns anys no molestarà, no tindrà diners per molestar, bàsicament. I l'altre, la gent que manega els fils de la República Islàmica d'Iran també es poden anunciar com vencedors, perquè si l'objectiu era fer-los caure i continuar existint aquest règim, doncs també seran vencedors els que són... Els que hauran perdut pel camí són tota aquesta gent que es manifestava, que podem considerar que és el gruix de la població iraniana. Fins i tot la gent que dona suport al règim d'Iran quedarà molt tocada, perquè la situació és delicada a nivell econòmic. I sobre el tema de les mobilitzacions... no només un apunt, d'això a Bahrein. Sí, ara a les xarxes circulen molts vídeos de manifestacions a Bahrein, però no són ni de lluny les que van arribar a fer tema per la monarquia al país, que van ser el 2011.
Ja. Cèlia.
Per al·lusions.
L'entrevista amb el teu militar.
No, no.
Sí.
Això que diu el company, el Jordi, és possible? És a dir, és possible que hi hagi una base maga que vagi canviant d'opinió a mesura que el líder canvia d'opinió? Perquè no deixa de ser, salen totes les distàncies, una mena de culte al líder gairebé sectari. Per tant, podria ser... Però a mi m'agrada recordar com són les coses en el moment que passen i com, si no veiem un càstig electoral al Trump, serà perquè efectivament hi ha hagut un canvi a la base maga. Però amb la base maga no hi ha suficient per guanyar les eleccions. Necessita altre tipus de vots. Quin problema té els Estats Units actualment? Qui és el cap de l'oposició als Estats Units? Bruce Springsteen, perquè no hi ha ningú més. Llavors,
això és un titular.
Quan parlàvem d'alternatives, que no hi ha alternatives sòlides a l'Iran, tampoc sembla que n'hi hagi als Estats Units, cosa que em provoca una perplexitat.
O Robert De Niro, que es va manifestar aquest cap de setmana.
Exacte, però a la cerimònia dels Oscars, qui dimonis va parlar del tema? Ningú. Es va obviar. Llavors, per tant, hi havia... la faràndula dels Estats Units, la gent de Hollywood, que sempre es podia com separar una mica perquè té el poder i els diners per no dependre del president dels Estats Units, també està molt callada. Per tant, Bruce Springsteen lidera les manifestacions. Oh, vale, fins aquí. Per tant, tenim aquí un problema que és una falta d'alternativa i un lideratge clar. Tenim un Gavin Newsom, governador de Califòrnia, que està intentant fer aquest paper, però que no deixa d'estar sotmès també a les vel·leïtats del govern federal, perquè cap estat dels Estats Units pot ser totalment independent del govern federal en molts termes, inclús d'ajudes econòmics, etc. Les manifestacions cada cop són més grans. És la tercera vegada que hi ha una onada de manifestacions No King, no? No, no volem reis als Estats Units. No King, no wars, no ice. Eren els meeting, diguem, els lemes d'aquest cap de setmana. No volem guerres, no el servei d'immigració i no volem reis. Llavors, aquesta percepció de detriment, de debilitament de les institucions sota Donald Trump, crec que comença a pesar. Crec que estan a haver signes de resistència, de moment petits, però que poden anar-se ampliant. I que... també, quan intentem analitzar l'evolució dels Estats Units amb Donald Trump, el tema de la confiança que he citat abans i que molts altres han citat, és a dir, la grandesa de l'imperi dels Estats Units que hem viscut des de la Segona Guerra Mundial es basava en dues coses, en un poder dur militar i un poder tou. Aquest poder tou consisteix en que la gent confia en tu i que et vulgui emular, que vulgui ser part de tu. Llavors, quan tu canvies l'imperi de la seducció per l'imperi de la coerció, això no és sostenible en el temps.
Yeah.
Per tant, veurem això cap a una evolució.
Xavier Serrades, moltíssimes gràcies per avui acompanyar-nos al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Aviam, i en tot aquest context hi ha una altra història que volíem comentar, que és aquesta negativa d'Israel a deixar que s'oficiés la missa del diumenge de Rams al Sant Sepulcre a Jerusalem. Redacció, Marc Jurado.
Sí, és una tradició, Freddy, que mai fins ara s'havia impedit fer. De fet, hi va haver cops i empentes a la policia israeliana, als palestins cristians i pelegrins arribats arreu a la basílica del Sant Sepulcre, a la ciutat vella de Jerusalem. La notícia de la matinada, però, és que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha rectificat i ha anunciat fa unes hores que ha ordenat que es deixi accedir a l'església el cardenal Pierre Battista Pizzaballa, el patriarca llatí de Jerusalem. Diverses autoritats d'arreu del món havien posat el crit al cel abans d'aquesta rectificació.
Abans parlàvem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem. Jordi, posa'ns una mica de context en aquesta història, perquè és veritat que s'ha rectificat aquesta última hora, però et dona la sensació, des de fora ha donat una mica la sensació com si el govern israelià s'hagués vist sorprès per la reacció internacional, però no sé si això és realment així.
Jo et diria que sembla més aviat un error de càlcul. És a dir, la situació a la Ciutat Vella és d'un tancament hermètic, et diria que pràcticament des del primer minut de la guerra. Els tres grans llocs de les tres grans religions que hi ha dintre la Ciutat Vella, els llocs de culte, estan tancats i barrats, dos d'ells, que són el Sant Sepulcre i la mesquita d'Al-Aqsa. Recordem això durant el mes del Ramadà i la celebració de l'Eid, per tant, el moment més important pels musulmans de l'any. I després, el Mur de les Lamentacions està parcialment tancat i es permet la reunió de fins a 50 persones alhora. Tenint en compte aquest precedent i tenint en compte que Pier Battista Pizzaballa, el patriarca llatí de Jerusalem, ja viu a la Ciutat Vella, és a dir, que se suposa que ja en el seu dia a dia ja està sota aquest risc de que si cau una resta d'un míssil no té un búnquer on anar, doncs el que va fer Pier Battista Pizzaballa, acompanyat del pare Francesco Ielpo, que és el custodi de la Holy Land, de Terra Santa,
és
anar a fer una mena de missa simbòlica, sense que hi hagués ningú de públic. Volien entrar al Sant Sepulcre, fer una petita missa que es retransmetés per les xarxes, perquè la gent pogués tenir una sensació de certa normalitat, i després ja anaven a la missa que es va celebrar a la tarda al Mont de les Oliveres, aquesta que ja estava prevista i que es va poder fer sense problema, això sí, amb una presència reduïda de públic. Clar, dic que va haver un error de càlcul, perquè és veritat que estan prohibides les reunions, però insistim que el que va fer Pizzaballa i Francesco Ielpo era simplement voler entrar en aquest lloc de culte, és a dir, sense voler fer una reunió, simplement entrar ells dos a fer aquesta missa. I insisteixo que no és que hi hagués una situació extra de perill per la vida de Pier Battista Pizzaballa, perquè el patriarca de Jerusalem ja viu a la Ciutat Vella, és a dir, que simplement va canviar d'un lloc de la Ciutat Vella en un altre, no? I tot plegat té a veure una mica amb un debat que és més profund, en el qual aquí, sobretot els palestins, tenen la sensació de que Israel està exercint un control desmesurat sobre la Ciutat Vella, els ha fet molt mal no poder accedir a la mesquita de l'Aqsa durant aquest mes del Ramadà i la festivitat de l'Eid, cosa que també feia dècades que no passava, i sobretot tenint en compte aquest greuge comparatiu, no? Que com que la policia diu que la gent que va al mur de les Lamentacions, a la zona coberta del mur de les Lamentacions, sí que pot accedir en menys d'un minut en una zona protegida, i és que les zones protegides dintre la Ciutat Vella només estan al barri jueu, doncs tothom clama al cel i reclama doncs, mesures o un canvi en aquestes circumstàncies, perquè consideren injust que sí que es pugui anar al mur de les Lamentacions, encara que sigui en un grup reduït, i en canvi no es pugui anar a la mesquita de l'Aqsa o, com vam veure ahir, al Sant Sepulcre, que ni tan sols pugui entrar el patriarca llatí de Jerusalem.
Déu-n'hi-do. Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada forta.
Que vagi molt bé.
Anava a dir mateix, Déu-n'hi-do, Jordi, aquestes històries. És a dir, és simptomàtic, això, que ha passat? Tu creus?
Ara ets d'opinar sobre Israel.
No, però vull dir, si et sembla simptomàtic, és a dir, sí, sobretot el jo, que et deia.
Mira,
no?
Això que comentàvem ara d'Israel, sí. Jo... La justificació oficial sobre temes de seguretat és real, però això és conseqüència de l'actitud que té que tenen les autoritats cap als musulmans i cap als cristians, que no és la mateixa, no, clarament no tenen la mateixa sensibilitat que tenen cap als jueus. I fins i tot cap als cristians, en alguns sectors de la societat israeliana, doncs és de clar menyspreu. I tot això fa que després passi això, encara que la justificació real sigui el tema de seguretat, sí, és un tema de logística, però és conseqüència d'una actitud.
Tu comentaves abans que tot això, per dir-ho d'alguna manera, per parlar en plata, han cabronat una mica més el panorama. No? A la zona, sobretot a la zona musulmana.
Estem
de la guerra de l'Iran.
Parlant de Palestina.
No, sí, exacte. La qüestió, sobretot aquesta última guerra de l'Iran, si tu creus que això ha escalfat una mica els ànims de gent que potser fins ara estava més un perfil més baix.
Però
la guerra de l'Iran.
Potser ha excitat els ànims dels israelians que volen quedar-se tot el territori de Palestina. Els palestins continuen amb el seu estat d'ànim bastant... fet pols.
I els altres països musulmans?
Els altres països musulmans, doncs, a nivell popular, la gent no veu amb bons ulls la intervenció d'Israel i dels Estats Units. En algun lloc, en alguns països com a Turquia, hi ha hagut manifestacions significatives importants, però no estem en el punt aquell d'altres èpoques, tipus primaveres àrabs, que la gent sortia al carrer exigint al seu govern que actuï o deixi d'actuar. I a nivell... ara m'ha vingut al cap una cosa que volia comentar abans, m'ha deixat.
I tant.
El tema que té a veure amb això que parlàvem de l'estat d'ànim, tant d'uns com els de palestins, com els jueus, com els àrabs, l'estat d'ànim d'Iran, dels iranians, que té molt a veure amb sobre la idea aquella del fracàs i del... Disculpa, l'has demanat pel reforç al règim. Si el règim sortiria reforçat a través d'aquesta guerra.
Sí.
Quan pensem en reforç del règim, penses, hi ha més gent que dona suport explícit al règim.
Sí.
O hi ha gent que s'ha allunyat i ara s'acosta. Però hi ha un suport que és indirecte, vull dir, un reforç del règim indirecte, que consisteix en... Tu tens el gruix de la població, s'ha manifestat clarament a favor del canvi. Molta gent ha celebrat l'assassinat d'Ali Khamenei i de molts líders del règim. Però alhora estan atrapats en això que comentaves, aquesta angoixa entre les bombes estrangeres i aquest règim sanguinari. I estan angoixats perquè veuen que no hi ha cap sortida. Doncs si acabes amb... Si la il·lusió d'aquesta gent desapareix, per molt gent jove que hi hagi, per moltes ganes que tinguin de canvi, potser l'endemà, quan acabin els bombardejos, no sé, que és la gran incògnita, no sabem què passarà, si aquesta flama, aquesta esperança que tenien s'ha desaparegut, això és una manera també de reforçar el règim. Per poca gent que doni suport al règim i que em pengi d'un fil la situació econòmica sigui delicada, si el gruix de la població diu jo em quedo a casa perquè tot això no ha servit per res, han matat el meu germà, m'han empresonat, m'han apallissat, saps què? Em quedaré a casa i ja no aixecaré més la veu.
És a dir, l'espurneta del canvi desapareix.
És que això és... No sabem què passarà, perquè quan acabin els bombardejos pot passar que durant unes hores la gent estigui a l'expectativa, pot passar que la gent surti amb massa al carrer, perquè digui, que, o que pensi el contrari, com ja hem perdut tant, no tenim ja res a perdre i tornen a haver manifestacions massives, això no ho sabem, o ja també podria passar que la gent que governa el país, que és aquesta... la gent que, els líders iranians que han estat assassinats són tenen un historial delictiu i de crims contra la humanitat, però amb els anys han anat adoptant un paper polític.
Institucional.
I aquests han estat assassinats. Yeah. I ara la gent que puja té un perfil molt més militar, molt més repressiu, molt més islamista, molt més estret des de tots els punts de vista. I aquesta gent, si veu que deixen de bombardejar i continuen governant, es pot, potser se sent prou fort per iniciar una onada de repressió que vés a saber on ens porta.
En Jordi Llonart és arabista, és periodista, ha estat corresponsal al Pròxim Orient, és autor del llibre Viatge al cor de l'Islam i avui ens ha acompanyat a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Mil gràcies, Jordi.
A vosaltres.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc palet a la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria.
Sí,
m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no.
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio en 2 minuts, mal comptats. Ens plantarem a 9:45. Aquest cap de setmana hem tingut novetats sobre el pare del nadó maltractat i amb símptomes d'agressió sexual, suposadament dels seus pares, que estan en presó preventiva. Doncs el pare, l'home, hauria estat agredit a la presó de Brians 1, on està en presó preventiva i sense fiança. Arran d'això se l'ha aïllat de la resta de reclusos. En té més detalls el periodista de La Vanguardia, el Toni Muñoz. Què tal, Toni? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Freddy.
L'agressió va ser dijous, no? Això, pel que sabem?
Sí, sí, va ser dijous, quan, en fi, un parell de presos van localitzar, identificar el pare del nadó maltractat, i a partir d'aquí, doncs, el van agredir, li van clavar un parell de cops de puny, fins que finalment, doncs, els funcionaris de la presó van poder intervenir, els van poder separar, i l'incident, diguéssim, no va anar a més. Però sí que és veritat que en un primer moment s'havia pensat, doncs, que aquest home el podria anar aïllar, no? Li van oferir, si volia, que el posessin en un mòdul de respecte, que és on acostumen a anar, doncs, les persones més susceptibles de ser agredides per altres presos, perquè ja sabeu, doncs, que a vegades, quan hi ha casos tan mediàtics i en què hi ha menors implicats, doncs, hi ha presos, doncs, que tenen ganes de prendre's la justícia pel seu compte, i en aquest cas, doncs, li van oferir a aquest home si volia anar a un mòdul de respecte o quedar aïllat almenys de les zones comunes. Ell ho va rebutjar, I, finalment, doncs, el passat dijous, quan ja portava pràcticament una setmana entre reixes, doncs, va ser identificat per un parell de presos doncs, que, com dèiem, es van prendre la justícia pel seu compte i el van agredir.
Per què rebutja anar amb aquest mòdul de respecte, Toni? Ho sabem?
Doncs la veritat és que no. Simplement jo crec que ell no va preveure doncs, que perillava, diguéssim, la seva integritat. Finalment, doncs, la pròpia direcció del centre va dir, bueno, doncs tu no vols aïllar-te, doncs bé, doncs et posarem al mòdul amb la resta de reclusos on hi ha, diguéssim, presos preventius que estan acusats d'agressió sexual. I bé, doncs pensant que, no, diguéssim, les coses no anirien a més, però finalment va ser identificat. Ell s'ha dedicat, sempre ha tingut una actitud que està bastant tranquil. És a dir, des del moment en què va entrar, el que ens comenten és que està molt tranquil, va entrar, diguéssim, sense fer soroll, fins que, com dèiem, dijous passat doncs el van agredir.
Perquè és un home de qui no s'ha sabut massa quina pinta fa, no? És a dir, se sabem com l'identifiquen?
Bé, entenc que l'identifiquen a partir de... Aviam, pels tempos, no?
Yeah,
és a dir, aquest senyor va entrar el divendres passat en presó preventiva a Brians 1. El dilluns és quan salta la notícia de que hi ha hagut un nadó d'un mes que ha estat maltractat pels seus pares i doncs, també se'ls acusa d'agressió sexual. I entenc doncs, que pel timing i pel tipus de delicte i en el mòdul on va parar, doncs, al final lliguen caps i per això acaben actuant d'aquesta manera.
Perquè deies, Toni, i això és una cosa que fa anys que es diu, però pel dius és absolutament cert, que els presos per delictes sexuals, sobretot per delictes sexuals amb menors, un cop estan a la presó, diguem-ne que són objecte d'aquest tipus d'agressions o d'insults o d'agressions, en definitiva, dels altres presos.
Sí, sí, sí. De fet, és una llei no escrita de la presó, però que és un patró que es va complint sempre, no? Que és si hi ha una persona doncs, que està acusada d'abusos sexuals a menors, d'assassinat a un menor o d'algun tipus de delicte o prostitució de menors, aquest tipus de delictes doncs sí que són, diguéssim, objecte d'agressions d'altres reclusos. Per això, com dèiem, en aquest cas també se'ls ofereix doncs, anar a un mòdul de respecte que, en fi, en què no perilli la seva integritat física. I és curiós, el que comentaves abans, doncs, que ell no acceptés anar en un mòdul... Potser és que no era conscient doncs, dels delictes que se li imputaven o que seria reconegut per la resta de reclusos, però, en fi, doncs, ell va acceptar això. El dijous doncs, el van agredir. També s'ha dit que va ser una agressió de poca entitat. Vull dir, no va caldre doncs, que l'ingressessin després a l'hospital ni res. Però, en fi, ja va ser una advertència i a partir d'aquí ara sí. Doncs ara sí que l'han traslladat a un mòdul de respecte aïllat de les zones comunes amb els altres reclusos.
Toni, de la investigació d'aquest cas, què en sabem? Perquè sabíem que els pares ells havien negat, no?, en principi, ser els autors d'aquestes agressions i aquestes lesions que tenia el menor. Sabem alguna cosa de com avança això?
Doncs sí, aviam, hi ha diverses hipòtesis sobre la taula. La veritat és que els Mossos d'Esquadra estan treballant intensament per treure l'entrellat de tot plegat. És un cas, abans parlàvem del perfil, no? És a dir, al final, el perfil d'aquestes dues persones és completament normal. És un home de 42 anys, una dona de 43 anys, de classe mitjana, amb unes feines estables, que van passar per un tractament de fecundació in vitro, és a dir, perquè tenien moltes ganes de ser pares, i que després, doncs, el dia 16 de març, acaben portant el seu fill primer a Sant Pau, després a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on són derivats, per presumptes maltractaments. Aquí se li troben unes lesions gravíssimes amb aquest nadó, un trencament de fèmur i després dues fissures al recte. Aquestes persones el que diuen és que el nadó no es va separar mai d'ells, que sempre van estar amb ells, i que, per tant, és a dir, aquí estaven descartant la implicació de terceres persones. Per això, diguéssim, la justícia considera que ells dos són els dos únics responsables d'aquests fets.
Pel seu propi testimoni, en certa manera, no? És a dir, si ha estat sempre amb vosaltres, això, doncs...
Clar. I després hi ha un altre fet que va cridar molt l'atenció, o de fet, dos fets que criden molt l'atenció dels investigadors. Un és, diguéssim, el peregrinatge que fan portant el seu fill durant aquestes 6 setmanes de vida, que el porten a diferents centres hospitalaris. S'ha de dir que ella treballa com a infermera a la Vall d'Hebron. I el seu pediatre està a la Vall d'Hebron. Per tant, quan és el que ha estat lògic és que si tu tens algun problema amb el nen, el teu fill doncs, té algun problema, el portis a la Vall d'Hebron. Per tant, però ells no fan això. Ells, les primeres visites, el porten a la Vall d'Hebron, però després ja comença una mena de peregrinatge per diversos hospitals. Què se sospita? Doncs que aquí ja havien començat els maltractaments i perquè cada un d'aquests hospitals no pogués traçar totes les seqüeles, les ferides prèvies que tenia aquest nadó, doncs van anar a un hospital diferent. Primer, Hospital del Mar, després Hospital de Sant Joan de Déu, després al Cap de Roger de Flor, després a les urgències de Sant Pau, i és aquí ja quan veuen aquestes lesions de gravetat que són derivats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el inicial, diguéssim, i és allà, finalment, on els acaben detenint. També sobta, que també va sobtar molt, diguéssim, als investigadors, és la unió, com d'units està aquesta parella. Perquè, clar, estem parlant d'uns maltractaments, no? I un pot pensar, bueno, imagina't doncs, que algú té una mena de trastorn mental, clar, alguna mena de depressió postpart, el que sigui, i un li maltracta el nen. Però l'altre, en teoria, podria protegir-lo, no? En aquest cas, el que sobta és que tots dos van a una. Tots dos es van defensar, van dir que no havien fet res amb aquest fill, i després han tingut doncs, un comportament una mica estrany. És a dir, al final, quan els envien a la presó, tots dos s'abracen. I després, un cop a la presó, pregunten molt poc pel seu fill. Pregunten per com està el meu marit, com està la meva dona, però no pregunten pràcticament pel fill. Tot això, diguéssim, demostra, no? o dibuixa, diguéssim, un escenari de, en fi, una màxima unitat d'aquest matrimoni i una falta d'explicació de per què doncs, es van cometre aquests maltractaments tan greus o aquests presumptes maltractaments, perquè s'ha de dir doncs, que aquí hi ha un informe forense que detalla que diu que tot el quadre clínic d'aquest nadó era extremadament greu, però ells neguen que ho hagin fet ells. És a dir, al final, doncs, no sé, potser acaba apareixent una explicació que digui perquè aquest nadó de tan sols un mes tenia una perforació al recte i el fèmur trencat. Però, vaja, ara mateix, diguéssim, hi ha diverses línies d'investigació, però, en fi, s'estan centrant sobretot en el comportament dels pares, i el fiscal el que ha demanat és una reconstrucció exacta de quins van ser els moviments dels pares durant les 6 setmanes de vida d'aquest nadó.
Toni Muñoz, periodista de La Vanguardia. Mil gràcies, abraçada forta.
Una abraçada.
Adéu, Toni. En fi, Montse.
M'estaven recordant d'aquella pel·lícula dels anys 90 d'Arturo Repstein, Profundo Carmesí. Sembla, des del punt de vista criminològic, sembla un perfil semblant. És a dir, una parella en unitat d'acte amb una... En aquell cas anaven matant per agafar els diners, és a dir, hi havia un objectiu més crematístic, en aquest cas, per la raó que sigui, el Vicente Garrido crec que va estar explicant que fins i tot hi ha gent que des del punt de vista de la psicopatia sàdica que comparteixen, en aquest cas, té el fill justament per fer-li mal. No sé, un dia el Ricard deia, quan es va conèixer, doncs, el mal existeix i els monstres que nosaltres pensàvem de la nostra infantesa que eren recreacions que ens feien els pares per evitar doncs, mals majors, doncs que existeixen en el nostre món. I si no hi ha una alternativa, que sembla que no hi ha, d'explicació, això és el mal en el sentit absolut. I el seu comportament dins del centre penitenciari demostra fins a quin punt estan allunyats de la idea de que això sigui altra cosa que la seva realització personal, no? que és el mal absolut.
Nafra.
És que no m'hi veig, Frederic, et soc sincera. No, és un tema que comparteixo tot el que ha dit la Montserrat. I a més, crec que en poques ocasions m'he trobat en una situació en la que digui que prefereixo no opinar perquè estic plena de contradiccions ara mateix. I al respecte de l'agressió que... no sé si mereix el terme pare, no? D'aquesta persona, prefereixo no posicionar-me perquè m'hi veig absolutament incapaç. Evidentment que hi hagi justícia, això sí, que sigui el més salerosa possible, que hi hagi tota la claritat del món i que caigui tot el pes de la llei. És tot el que vull dir, perquè dir més entraria en contradiccions i en termes forts.
Pau.
Bueno, una mica el mateix, fa molt fàstic aquest tema, la veritat. Potser per dir alguna cosa, subratllant certa manera això de la llei no escrita de les presons, no? Jo per qüestions laborals he entrat moltíssimes vegades a les presons i moltes vegades la gent té una percepció molt esbiaixada del tipus de gent que hi ha a les presons, cal recordar que dels més o menys 9.000 presos i preses reclosos a Catalunya, perquè el 60% són per delictes contra el patrimoni, contra la seguretat col·lectiva, drogues, etc. I d'alguna manera allà hi ha gent... Bueno, a la gent li semblarà contradictori, però hi ha gent amb principis. Hi ha gent que entén que s'ha equivocat, que es pot haver equivocat a la vida, però que en tot cas hi ha límits que no hauria travessat mai. Per tant, en certa manera... bueno, per dir alguna cosa positiva, no? Aquesta idea de que malgrat que evidentment la gent no es pot prendre la justícia per la seva banda, doncs aquest tipus d'actituds reflecteixen, bueno, que fins i tot en aquests llocs tan foscos, tancats i amb tan poca humanitat, doncs moltes vegades hi ha gent amb molta consciència. Dit això, realment el tema és que fot vomitar i no tinc massa ganes de parlar tampoc del tema, és que no sé, sincerament, si no hagués estat aquí a la tertúlia, hagués apagat la ràdio fa una estona. Vull dir que, bàsicament, ja està.
David.
Sí, el mal existeix. La maldat humana existeix. Jo tinc un... A part d'estar horroritzat, perquè realment el cas és tremendo, no és el primer, passa, però la curiositat per saber en quin context una parella acaba fent aquestes coses, no? És a dir, què hi ha darrere de la vida d'aquestes dues persones que acaba fent això, no? Aquesta, jo crec que això requereix una explicació no tan penal que farà el seu camí, sinó de natura humana, no? És a dir, l'horror aquest, què és el que el provoca? Quina és la disfuncionalitat, el sadisme, el que els porta a una situació d'aquest tipus, no? Jo crec que això és el que en algun moment s'hauria de ser capaç d'explicar, perquè és el que permet modular la reacció que ha de tenir la societat en aquest tipus de coses. I en quant a la reacció de la presó, doncs són efectivament aquestes regles no escrites. Jo fa molts anys, quan vaig estar en el gabinet d'estudis d'interior, una de les primeres coses, en aquell moment es feia el traspàs de competències de presó, i vam fer visites a totes les presons catalanes i recordo perfectament les explicacions que se'ns van fer sobre com funcionava internament les presons i la sordidesa d'algunes de les coses que passen a dins de les presons, no? I efectivament, doncs, és curiós com gent que està presa per coses molt greus, hi ha com un cert codi d'honor on els delictes amb menors es volen castigar com un punt de dir allò, som delinqüents però tenim límits, no? És una d'aquestes coses que passen.
De tota manera, és cert que intentem buscar, jo crec que en el raonament que feia l'Afra hi ha aquesta sensació que tenim tots de, quan es comet un delicte pensem en el sistema, l'estructura, les raons per les quals s'ha de produir. I aquest, ara preguntava el David, què és el que hi ha al darrere? Com no tenim, perquè pel que sembla, el perfil de les persones és un perfil, bueno, una mica com aquell cas de l'assassí del Putxet, no? Una persona que té una vida més o menys normal, una família que no està desestructurada. Dius, aleshores, nosaltres intentem buscar una causalitat a tot això. Mm. La neurobiologia, analitzant els psicòpates, ha descobert que hi ha una malformació en el neocòrtex, a la part social i la part, per tant, empàtica, la part humana del cervell, no? Més enllà del cervell reptilià, que respon a reaccions una mica per estímuls. Aquella part més nova del cervell, hi ha una part que està com amputada, no? És el que diuen ara, que podria permetre entendre per què no tenen cap tipus d'empatia pel dolor d'aquell al que li fan mal, i que, per tant, simplement el seu plaer de fer-li mal ocupa tot l'espai, no? Aquesta sensació que no permet que no siguin responsables, per això estan a la presó, perquè distingeixen el bé del mal, però tenen absoluta després i manteniment del que significa aquest mal. I aleshores, bueno, hi ha una raó d'aquest tipus físic o fisiològic que alguns dels neurobiòlegs estan estudiant i que podria permetre entendre que és alguna cosa dels que passa.
Bé, he d'anar a publicitat, però ràpid. Afra, no, què deies?
Molt breu, molt breu, i ja entenc que tots ho compartirem. L'únic que puc demanar a les instàncies i al mateix estat és que sigui capaç no només de protegir al llarg de la seva vida, sinó també oferir una escalfa a aquesta criatura, no? I protegir aquesta criatura, que és l'únic que ara mateix ens ha d'atendre.
Un minut i arribarem a 9:45.
El matí de Catalunya Ràdio.
I tenim una novetat ara mateix que afecta el servei de Rodalia. Joan.
Amplia el termini de les mesures de gratuïtat per l'ús de la xarxa, de la xarxa de Rodalies.
No t'hem sentit al principi, torni. S'amplia,
sí,
eh?
Sí, dèiem que s'amplia el termini de les mesures de gratuïtat per l'ús de la xarxa de Rodalies. Unes mesures que, recordem-ho, estan actives des del passat 26 de gener, quan hi va haver l'accident de Gelida, a Renova, en concret la gratuïtat per l'abonament de 10 viatges. Era gratuït fins demà, 31 de març, i ara ho serà fins al 30 d'abril. S'amplia, doncs, un mes. Aquest abonament gratuït de 10 viatges és vàlid per Rodalies i pels serveis regionals, regionals express i de mitja distància. Per tant, aquesta seria l'última hora. S'amplia la gratuïtat de l'abonament de 10 viatges de Rodalies fins al proper 30 d'abril, per cert. És un títol multipersonal i un cop exhaurit l'abonament se'n pot demanar un de nou, sempre dins aquest nou abonament es demani dins el termini de la gratuïtat, per tant, fins al 30 d'abril.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors, com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden, amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Menja ràpid, menja fàcil. Trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
012, la millor resposta.
On vas tenir equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2 minuts ara mateix passen de 9:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora amb la Montserrat Nebrera, el Pau Llong, el David Madí i l'Afra Blanco. Un altre tema clau d'aquesta setmana és la tornada, o l'inici de la tornada, vaja, de l'home a la Lluna. Està previst que la nit de dimecres a dijous s'enlairi l'Artemis 2. És la primera missió de la NASA a la Lluna en més de 50 anys, si no hi ha canvis, perquè ja sabem que aquestes missions especials a vegades passa, i va ser el cas amb aquesta, que es va ajornar a l'última vegada que ens van dir que havia de sortir. Lara García, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, just fa un mes que es va endarrerir el llançament de l'Artemis 2 per una fuga de combustible en el sistema d'hidrogen del coet. Ara els equips de l'Agència Espacial ja han estudiat i reparat els desperfectes i la previsió és que surti la matinada d'aquest dijous. Aquesta nit han comparegut davant dels mitjans els 4 astronautes de la missió.
And I will tell you, the 4 of us, we are ready to go, the team is ready to go, and the vehicle is ready to go.
But not for one second do we have an expectation that we are going. We will go when this vehicle tells us it's ready and when the team is ready to go. So we might go out to the pad and we might have to try again a few more times, and we are 100% ready for that.
Han dit que estan a punt, tot i que també han apuntat la possibilitat d'un nou ajornament. L'Artemis 2 no aterrarà a la superfície lunar, però la missió següent, que serà l'Artemis 3, sí que ho farà.
I a partir d'aquí, Lara, quins plans tenen els Estats Units amb la Lluna?
Doncs els plans de la NASA són, fins al 2032, iniciar una segona fase d'expansió lunar amb més de 20 aterratges i la creació de la primera central nuclear al satèl·lit, així com bases que estarien habitades de manera temporal. I un any després iniciaria una tercera fase de colonització amb assentaments permanents habitats, instal·lacions científiques i centrals nuclears capaces de generar energia.
Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
I podem saludar el Pedro Duque, enginyer aeronàutic, astronauta i exministre de Ciència i Innovació. Senyor Duque, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què s'ha trigat més de 50 anys en tornar a la Lluna?
Parlaré en castellà.
Sí, tant. Faci.
¿Por qué se ha tardado 50 años en volver? Lo primero es que la tecnología que había en los años 70, pues no se pudo continuar con ella porque hubo una rebaja muy, muy sustancial del presupuesto en esos momentos y ya no se pudo continuar. Y bueno, eso hizo que se perdieran, digamos, todas las empresas que fabricaban esos cohetes. Ya no existen desde hace mucho. Ha habido que esperar a un nuevo ciclo y una nueva tecnología.
I l'objectiu d'aquestes missions, ara mateix, quin és?
Parece que cambia cada día, pero bueno. En minuto y resultado, ahora mismo parece ser que el objetivo de los Estados Unidos es establecer una base en la Luna cuanto antes mejor. Lo de hace dos semanas era más una cooperación internacional, una estación alrededor de la Luna y unos alunizajes más, digamos, esporádicos.
No, però jo li preguntava perquè sovint, quan es parlen d'aquestes missions especials, tenen un caràcter, diguem-ne, gairebé filosòfic, d'arribar fins al més enllà, diguem-ne, però després hi ha qui diu no, és que hi ha, possiblement, hi ha interessos pràctics al darrere. És a dir, ara la tecnologia ja permet, en cas que es trobi algun material important, a la Lluna o on sigui, ara la tecnologia permet traslladar-lo i portar aquest material, és a dir, importar materials de la Lluna. Recuperarem la trucada amb el Pedro Duque, que em diuen ara que l'hem perdut. Jo deia això, Pau, perquè ho havíem contat, em sembla, alguna vegada, no? És a dir, que alerta'm també amb aquestes coses, perquè igual també amaguen segons quins interessos.
Sí, la veritat és que no ho conec, però vaja, en aquest tema crec que hi trobem tots els elements propis de la política trumpista, no? És a dir, que no és més que una mena de fase desquiciada de l'imperialisme. Primer de tot, el risc d'aquestes inversions és col·lectiu, però el benefici és privat. Cal recordar que els grans contractes aquests van a empreses privades, però no van de tenir SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Bezos, o sigui que no ens enganyi el caràcter públic de la NASA. Els contractistes són privats, no? I mentre gasten aquests 25.000 milions anuals a la NASA, doncs pràcticament 48 milions de persones no tenen prou menjar a casa per arribar a... Doncs això, no? Que passen fam, pràcticament, no? I a més, recordo que fa poc el govern dels Estats Units fins i tot ha anul·lat l'informe que permetia controlar la qüestió alimentària i la fam als Estats Units. O sigui, avui en dia ja ni tan sols podem saber quina és aquesta realitat. I la segona qüestió que em venia al cap és la qüestió del dret internacional, una altra política típica trumpista. Als anys 60 i 70... més de 100 països van signar tractats que establien que l'espai era patrimoni de tota la humanitat. Concretament el tractat de l'espai exterior, etc. I aquest nou decret de Trump no només no en fa cap esment, sinó que ja el 2015 els Estats Units van aprovar una llei permetent empreses privades apropiar-se de recursos especials. Per tant, bueno, una mica Trump.
Sí. Que jo això ho trobo interessant, diguem-ne, perquè jo quan vaig llegir això, és a dir, que ara la tecnologia permet, doncs, si es troba segons quins materials crítics a la Lluna o a Mart o on sigui, es permet portar-los. Però jo pensava, ja, però d'aquí és la Lluna. Clar. És del primer que arriba?
Segons els tractats que mencionava, són de tota la humanitat.
Són de tota la humanitat, sí. Cert.
El que passa és que més enllà de les declaracions i que en el conjunt de la planeta Terra hi ha alguns espais que han quedat més o menys delimitats amb aquesta condició jurídica, el cert és que respecte de l'espai exterior, on, per cert, tant la investigació en matèria de la que fa la NASA o la que es fa en defensa, són el motor dels nostres avantatges després a nivell de privats, no? De particulars. La màquina de Turing és l'inici d'una resolució de la Segona Guerra Mundial, però al mateix temps és l'inici del que avui anomenem intel·ligència artificial. Per tant, sempre té una altra cara en la que pot haver-hi un benefici, però respecte del cas concret de com s'explora l'espai, és una mica com l'Oest. És a dir, què van fer quan anaven de l'est a l'oest en el continent americà? Pues clavar la bandera i dir, este trozo es mío, no? Pues això, d'alguna manera, en alguna part de l'espai exterior, s'està començant a plantejar, des del punt de vista, fins i tot, dels registres de propietat, on la gent diu, bueno, si jo sóc capaç d'arribar-hi a un lloc X, no? I en aquest cas serien els països, jo puc plantificar la meva bandera i des d'aquest punt de vista acabar apropiant-me una part del territori.
Hem restablert la comunicació amb el Pedro Duque. Senyor Duque, torna a ser per aquí, que sí?
Sí.
Senyor Duque, estàvem debatent ara sobre això, eh? És a dir, aquestes missions especials tenen, fins i tot, a diferència d'altres vegades, aquesta vegada tenen un caràcter privat, perquè hi ha companyies com SpaceX, la companyia d'Elon Musk, que hi estan molt, molt posades, no?
Bueno, sí, hasta cierto punto, claro. La compañía SpaceX ha sido comentada por los fondos públicos americanos y aún así, quiero decir que ha recibido como, yo que sé, 60.000 millones de dinero público americano para todos los desarrollos que han hecho. Sí que es verdad que eso es sobre unas bases de contratación que pretenden que ellos después hagan negocio, pero aún así empiezan con fondos públicos. No es para tanto la privatización, la verdad.
És el que anava a preguntar això, és a dir, no estem davant d'una privatització de l'espai.
Todavía no, pero es lo que se pretende. Es decir, las autoridades americanas lo que hacen es fomentan con cierta cantidad de dinero el desarrollo de nuevas tecnologías. Si ven que eso pudiera ser en el futuro un mercado, pues lo que hacen es fomentan que las empresas lo desarrollen y después contratan servicios. Y ese es el kit de la cuestión, contratan servicios en vez de comprar cosas. Y cuando contratan el servicio de los cohetes de SpaceX, en su momento, para llevar astronautas y todo eso, pues lo que pretenden es que con ese dinero público SpaceX se espabile y venda a otros. Y de esa manera la economía de Estados Unidos pues recibirá muchas más importaciones, hará exportaciones, mejor dicho, y el programa lunar lo que hace es pues incidir también en eso, que los transportes puedan convertirse en un negocio, por ejemplo, de la gente que quiera llevar satélites desde otros países y que eso repercuta en la economía de los Estados Unidos. Está bien pensado.
I la qüestió d'una base a la Lluna, que vostè comentava, perdó per preguntar-ho així, però per què serveix tenir una base a la Lluna? O per què volen que serveixi?
Para muchas cosas, en realidad, los recursos posibles que pudiera haber en la Luna que pudieran ser útiles para la sociedad, pues no se han explotado nunca, ni siquiera se han explorado de verdad. Ahora, pues, lo que se está iniciando es un proceso en el cual se trata de vivir cuanto, en fin, acercarse lo más posible a una colonización o como se quiera, o una vida permanente allí en la Luna. Y para eso lo que se está buscando es el polo sur, que parece ser que es obviamente el sitio más apropiado, puesto que allí habrá depósitos de agua helada de tiempos inmemoriales, claro. Y que se podría utilizar para crear pues tanto el oxígeno como los combustibles. Y también ahí en el polo sur, si lo encuentras bien, un pequeño montículo, pues puedes poner paneles solares que apunten siempre al sol, porque la Luna, pues según va girando, el polo sur obviamente puede apuntar siempre al sol.
Y eso es el que ara preguntava. El que es trobi allà, de qui és? És el primer que ho troba? Ho dic perquè la Xina també té una missió per anar a la Lluna, no?
Es algo que no está determinado y, por lo tanto, pues es una disputa que tendríamos que haber resuelto de antemano, está claro. Existen unos tratados internacionales que, de los años 60, de cuando se inició la exploración del espacio, por los cuales los países no pueden reclamar territorialidad, es decir, no pueden decir que la Luna es mía desde el punto de vista de jurisdicción. Pero, sin embargo, nada se dice en los tratados internacionales, porque me imagino que nadie lo pensó, de quién son los materiales que allí se encuentren. Y bueno, pues películas de ciencia ficción y series que han pensado en estas cosas, pues ya lo tienen en cuenta. Es decir, lo normal, incluso en la película 2001 ya, ¿cierto?, antes de que se iniciara todo esto,
sí, sí,
ya lo que se planteaba era que las diversas potencias que llevaban ahí a la Luna, pues cogían un trozo, de ahí sacaban los recursos y había como disputas sobre dónde es la linda entre uno y otro, como ahora pasa con los bolsas de gas natural.
I només una pregunta més, senyor Duque. Aquesta missió, de tota manera, aquesta missió no para la Lluna, no aterra la Lluna, aterra no alluna, diguem-ne, no? Aquesta missió orbitarà i serà la següent, la que ja hauria de allunar.
Sí, sí, es el plan ahora mismo. Esta misión dará la vuelta a la Luna, como hicieron las primeras misiones Apolo, pues para probar todos los sistemas que se llega hasta allí, los controles de la temperatura, los paneles solares, todas estas cosas, al fin hay que probarlo. Y la siguiente es la que está previsto que llegue a la Luna. No sabemos si el plan cambiará dependiendo del resultado de esta primera, como es lógico.
Claro.
Pero allí esperemos que, se espera que en el polo sur de la Luna, si se considera hacer una explotación más o menos permanente y con unos cohetes que nos puedan traer las cosas, pudiera de ahí traerse materiales que fueran suficientemente rentables como para pagarse todo esto.
Ai, és que ho trobo fascinant. Senyor Duque, de debò que moltíssimes gràcies. En tornarem a parlar un altre dia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.